L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda. Els saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Els parla Tomàs, Ginestra i Villar. Avui dimarts, dia 18 de setembre, destacarem... Carlos Busquets, veí de l'Ametlla de Mar, inicia una vaga de fam en protesta a les retallades socials. Lluís Porta retreu al govern que consideri un mal menor els robatoris al camp. El Consell Comarcal del Baix Ebre aprova 767 ajuts de menjador escolar en la seva primera adjudicació. Amposta estrena el seu tercer institut especialitzat en esports. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. Olga Tomàs, des de la Cala Ràdio, ens informa que Carlos Busquets, veí de l'Ametlla de Mar, inicia la vaga de fam en protesta a les retallades socials. El president de l'Associació Sense Barreres mostra la seva indignació amb aquesta vaga de fam que compta amb el suport de diverses associacions de les Terres de l'Ebre i d'arreu de Catalunya. Olga Tomàs.
A causa de la crisi econòmica que s'ofereix Espanya i Catalunya, els governs han hagut de reajustar els seus pressupostos. La sanitat i les prestacions socials han estat les grans perjudicades, afirma Carlos Busquets, president de l'Associació Sense Barreres de l'Ametlla de Mar. I és que després de mesos d'indignació per les retallades en diverses àrees de l'estat del benestar que afecten sovint a la gent gran i amb minusvalies, Busquets ha dit prou. Aquest veí de la Cala aquest dilluns ha iniciat la vaga de fam indefinida, tot i el seu estat delicat de salut. Busquets compta amb el suport de diverses associacions de les Terres de l'Ebre i d'arreu de Catalunya. Escoltem Carlos Busquets.
És que ha arribat un moment que, bueno, és que ens estan expoliant i menyspreant a les persones. Hi ha un despreci a les persones més necessitades i hem dit basta ja, i a part de la llei de dependència, ja del pagament de la farmàcia... Ja és que no s'estan recollant per tot arreu els que més necessitem. I he dit basta i estic en vaga de fam indefinida.
Busquets demana restablir la llei de la dependència en la seva redacció inicial per a tots els afectats i expedients tramitats amb aplicació retroactiva immediata. També sol·licita el manteniment de les pensions amb l'increment real de l'IPC i mantenir les prestacions d'assistència sanitària i farmacèutica. Carlos Busquets, a més, demana que restableixi la legislació de la prestació per desocupació anterior a la recent modificació. Busquets suma a la seva reivindicació l'exempció d'impostos com l'IBI, la taxa de residus urbans, la taxa i cànon de l'aigua potable i la reducció de la taxa elèctrica.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des de la Plana Ràdio, Josep Roig ens informa que Lluís Porta retreu al govern que consideri un mal menor els robatoris al camp. Dijous passat, uns lladres van apallissar el jove propietari galerenc quan els va sorprendre robant garrafes de la seva finca a Masdenverge. Porta es troba ingressat des de dijous a l'Hospital Joan 23 de Tarragona amb diverses fractures a la cara, al dit i un tall al cap. No és així, Josep?
Doncs sí, en una carta que ha enviat a diversos mitjans de comunicació i que reproduïm de l'Agència Catalana de Notícies, Porta critica que la delegació del govern i el Departament d'Agricultura no tinguin cap intenció d'intervenir, al·ludint a la dificultat de resoldre el problema dels robatoris i agressions que pateix el pagès a estadístiques que parlen d'una tendència a l'estabilització. El retreu també que ho consideren un mal menor, una vàlvula d'escapament necessària per a aquesta societat sense reparar en la víctima última d'aquesta deixadesa, el pagès, que veu impotent com li furten les seues collites, maquinària, arreus de treball, assalten cases de camp i instal·lacions i, a més, veu seriosament amenaçada la seva vida. El pagès galerenc sosté en la seva missiva que ens sentim desprotegits, imbècils, donant pals de sec a un enemic que no podem veure, perdent el temps a la comissaria on la indiferència del funcionari ens deixa molt clar on farà cap la denúncia. Lamenta Porta que, davant d'aquest tipus de situacions, molts pagesos han perdut la confiança en les administracions i la policia, fins al punt que molts ja desisteixen a l'hora de denunciar el robatori e intenten resoldre els problemes pel seu compte. Fins on ens portarà aquesta dinàmica, es pregunta Lluís. Una part molt important del problema, recorda, és la compra d'aquest fruit robat per part dels establiments legals del territori. En aquest terreny, Porta proposa que els cossos policials disposin d'un registre actualitzat de persones i vehicles amb antecedents provats per a que tinguin les portes tancades a qualsevol magatzem que es dedica al negoci de la compra de productes del camp. Lluís Porta, recordem que és un propietari conegut a la comarca per promocionar l'oli d'oliva mil·lenari i gestionar la finca d'oliveres monumentals propietat de la seva família a la partida de Arion a Ullacona. Recordem que els fets que han provocat aquestes dures declaracions van succeir el passat dijous, quan dos lladres van apallissar a Lluís a la seva finca de Massenverge, quan aquest els va sorprendre robant-li garrofes i els va requerir que descarreguessin del vehicle el fruit que havien sostret. El propietari de la finca, Lluís Porta, veí de la Galera, es troba des del mateix que va patir l'agressió ingressat a l'Hospital Joan 23 de Tarragona amb dues fractures greus a la cara, un tall al cap que ha requerit 10 punts de sutura i un dit de la mà trencat. Els Mossos d'Esquadra investiguen l'autoria dels fets. Segons relatava Porta a l'Agència Catalana de Notícies, durant les últimes dues setmanes la seva finca havia estat objecte de robatoris d'uns 10.000 quilos de garrofes.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
En la seva crònica des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu ens informa avui que el Consell Comarcal del Baix Ebre aprova 767 ajuts de menjador escolar en la seva primera adjudicació. Lluïsa Bertomeu.
El Consell Comarcal del Baix Ebre presentava ahir la resolució dels ajuts individuals de menjador escolar en la seva primera adjudicació. De les 1.109 sol·licituds presentades aquest curs 2012-2013, se n'han aprovat 767. El nombre d'ajuts aprovats, tot i que encara resten pendents alguns per valorar per manca de documentació, segueix la mateixa línia que els darrers anys. La diferència existeix, en aquest cas, en l'import total atorgat i en l'increment de beques atorgades al 75%. Enguany, l'import de la primera adjudicació ascendeix a 399.965 euros, mentre que en el darrer curs acadèmic aquest va ser de 376.915. Pel que fa al percentatge d'ajut atorgat, s'ha vist un increment important d'ajuts al 75%, que han passat de 57 a 103. La gran part d'ajuts de menjador s'han atorgat al 50%, prop de 585, mentre que han d'altres ajuts al 30% per una quantitat de 79. En relació a aquest fet, el president del Consell Comarcal del Baix Ebre destacava que en un moment d'adversitat econòmica el que cal és fer justícia social. Escoltem Lluís Soler.
Perquè és un moment d'adversitat econòmica, com diem, és un moment en què hem de prioritzar les polítiques socials, la justícia social, les igualtats d'oportunitats, i des del Consell Comarcal, per poc que poguéssim, volem que aquest reforç no només sigui de paraula, sinó que sigui de fets. Per tant, de fets vol dir que cap família del Baix Ebre que faci ús de les beques de menjador, cap família del Baix Ebre que necessite una beca de menjador, se quedarà sense beca de menjador per dotació econòmica. L'altra cosa és que, per a tothom, hi ha uns criteris.
Els ajuts denegats en aquesta primera convocatòria han estat motivats, entre d'altres, per les sol·licituds procedents d'alumnes escolaritzats en centres que aquest curs escolar han compactat l'horari als matins. Altres alumnes que no han presentat la documentació requerida per dur a terme la valoració pertinent o aquells alumnes que la renda per càpita excedeix dels barems previstos en la valoració. Ahir a la tarda, el president i la vicepresidenta de Foment de la Cohesió Social es van reunir amb les AMPES i els directors de tots els centres d'ensenyament de la comarca per explicar detalladament totes aquestes xifres.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon ens informa que Amposta estrena el seu tercer institut especialitzat en esports. El centre, amb capacitat per albergar 550 alumnes i una plantilla de 50 professors, ha suposat una inversió de més de 7,3 milions d'euros. No és així, Manel?
Doncs així és, Tomàs. Amposta ha estrenat amb l'inici d'aquest curs el nou IES del Centre de Tecnificació Esportiva, el tercer institut de secundària en funcionament a la ciutat d'Amposta. Fruit d'aquesta especialització, del total de 550 alumnes matriculats, 150 formen part del règim especial d'esports o cursen algun dels cicles de formació esportiva. Mesos enrere, el Departament d'Ensenyament va reorganitzar l'oferta d'estudis dels instituts ampostins per donar cabuda també a alumnes d'ESO en aquest nou equipament. L'equip docent està format per una plantilla de 50 professors. El centre, amb 7.400 metres quadrats construïts a la zona d'equipaments esportius de la ciutat, ha suposat una una inversió de més de 7 milions d'euros. L'alcalde d'Amposta, Manuel Ferrer, i el director dels Serveis Territorials d'Ensenyament de les Terres de l'Ebre, Antoni Martí, van visitar ahir, al migdia, aquest centre. L'alcalde d'Amposta feia referència a la importància d'aquest institut i que properament es podrà tancar el cicle amb la construcció del nou pavelló cobert. L'escoltem.
Amposta tenia un projecte d'ensenyament molt i molt potent, estàvem molt satisfets, i a la vegada també tenim un projecte a nivell esportiu que és de primer nivell amb el centre de tecnificació. Si a la vegada aconseguim això aunar-ho amb aquest tercer institut de tecnificació i properament podem aconseguir tindre el que ja diem per acabar de totes de tancar el cercle, si em permeteu, el cercle este meravellós de tecnificació amb la construcció d'aquest nou pavelló poliesportiu, de veritat que jo penso que tindreu totes les eines locals de professors i, per tant, a la societat esperarem moltíssim de vosaltres i moltíssim dels alumnes que heu d'aconseguir no solament ensenyar a nivell de què són acadèmic i a nivell esportiu, sinó que, i molt important en aquests moments, en la societat que estem en aquests moments, dotar-los dels valors que hem de recuperar a la societat.
Per la seva part, el delegat d'ensenyament a les Terres de l'Ebre, Antoni Martí, va recollir el guany llançat per l'alcalde i va explicar que el departament treballa per materialitzar el més aviat possible la construcció d'aquest pavelló esportiu.
Tenim un centre, com bé dia l'alcalde, amb una capacitat aproximada de 550 alumnes, dels quals aproximadament 150 provenen del règim especial d'esports i dels cicles esportius, i a la vegada amb un col·lectiu de 50 professors. Jo penso que després de veure les instal·lacions podreu confirmar amb mi que tenim un centre digne, d'alta qualitat i que donarà resposta a les necessitats que tenia l'Ajuntament d'Amposta i el col·lectiu de docents. A la vegada que estem treballant perquè ja el més aviat possible pogués ser una realitat la part que fa falta al centre, que seria el pavelló esportiu que va anexat.
Acabem recordant que demà també s'inaugurarà el curs del CAFE, aquest centre d'activitats físico-esportives, la Universitat d'INEF privada, a Amposta.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Les Beceroles comença curs amb 8 alumnes menys que l'any passat. Tot i això, la llar d'infants de Santa Bàrbara manté la mateixa quota que l'any passat. Cal recordar que la matrícula al centre resta oberta tot el curs. Aquesta és una crònica que des de la Plana Ràdio ens porta Josep Roig.
Una setmana després d'haver començat el curs als tres centres educatius del nostre municipi, encetem avui una ronda informativa per conèixer com ha estat aquest inici i les novetats que pugui haver a cada centre. Comencem pels més petits, és a dir, la llar d'infants Les Beceroles, on, segons ens explicava la seva directora, Rosana Fort, a banda dels habituals plors d'alguns infants en els seus primers dies a una aula, el començament del curs s'ha produït amb normalitat i sense cap novetat destacable. Sí que hi ha que dir que el centre comença el curs per sota del 50% de la seva capacitat total, que és de 74 alumnes. Fort deia que de moment n'hi ha inscrit solament 32.
Ara de moment 32 xiquets venen, tot i així està venint gent preguntant i per a possibles que seguisquen venint i això. Dic que la matrícula està oberta durant tot el curs i que hi ha places tant de P0 com de P1 i de P2, que si algú està interessat o vol saber com funciona això, només tenen que passar, se'ls ho explica, i bueno, si estan interessats, pues, poden apuntar el seu fill o filla.
Fort deia que és normal que durant les properes setmanes es tornen a produir més altes, ja que, com hem escoltat, les Beceroles mantenen oberta la matrícula durant tot el curs. La directora del centre deia també que de moment les retallades no afecten l'escola maternal, ja que els pares segueixen pagant la mateixa quota que l'any passat, 115 euros.
Bueno, de moment hem començat el curs i se segueix pagant el mateix que quan se va acabar. En un principi se paga el mateix, 115 euros al mes. Sí, som les 5 educadores que ja fa uns quants anys que estem.
La Llar d'Infants Municipal de Santa Bàrbara, a part de les activitats lectives que corresponen a un centre d'aquest nivell, ofereix també als alumnes diferents activitats durant el curs, com ara sortides al teatre, excursions, a festes com la castanyada, carnaval o la xocolatada per Nadal. A banda, Fort deia també que estan preparant alguna xerrada informativa per als pares, tal i com van fer amb força èxit el curs passat.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Amb el nom d'Ebre Natura i Cultura neix la principal xarxa de museus i centres d'interpretació de les Terres de l'Ebre. Estem a Alcanar, Amposta, Freginals, Masdenverge i Santa Bàrbara.
Obrim tot l'any, cada setmana al servei de la gent de l'Ebre i dels turistes que ens visiten. Informa't a museuterresebre.cat.
Tens material per a nounats, com cotxets, bressols, trones, que ja no necessites? Tens electrodomèstics o bicicletes que ja no utilitzes? Estan en bones condicions? Saps que altres famílies els podrien utilitzar?
Aporta el teu granet de sorra al projecte Intercanvi Solidari que organitza el Consell Comarcal del Baix Ebre. Per donar material truqueu als serveis socials del Consell Comarcal al telèfon 977 44 53 08 o poseu-vos en contacte amb els serveis socials del vostre municipi. I recorda, no dones res que tu no faries servir.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
Tots els dimarts i dijous, des de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre, et posaràs al dia del que passa dins i fora de les pantalles cinematogràfiques. Arriba el Cine Meravelles per posar-te al dia de tot el que passa al món del cinema. Dimarts i dijous amb Jordi Curto. Taquilles, estrenes, comentaris, crítiques, tot això i molt més t'espera. En format 30 minuts, els dimarts i els dijous a les 7 i mitja de la tarda des de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tens butaca reservada. 30 minuts els dimarts, 30 minuts els dijous per posar-te al dia del món del cinema amb Jordi Curto. Estrena dimarts 18 de setembre.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des d'Alcanar Ràdio, Domènec Ramal ens informa que divendres passat el diputat republicà a Madrid, Joan Tardà, visitava Alcanar per pronunciar la xerrada Prou espoli, ara República Catalana. Prèviament a la xerrada i a les cases d'Alcanar, Tardà, acompanyat de membres del consistori canareu, van anunciar la presentació d'una esmena als pressupostos generals de l'Estat per a que s'executi la millora de l'accés de la Nacional 340 a les cases d'Alcanar. No és així, Domènec?
Efectivament, Tomàs, com tu dius, des d'Alcanar parlem avui d'infraestructures i ho fem referint-nos a una qüestió que es va perpetuant en el temps des de ja fa uns anys. Ens en referim a este accés des de la Nacional 340 a les cases d'Alcanar, un punt conflictiu, podríem dir, del trànsit a les nostres comarques, en el que afortunadament i fins ara hem de lamentar poques víctimes mortals, però que sí que habitualment i periòdicament es venen produint incidents pel que fa al trànsit automobilístic, al trànsit rodat. Divendres passat, Joan Tardà, el diputat republicà a Madrid, visitava el nostre municipi. El motiu era la pronúncia d'una xerrada, Prou espoli, ara República Catalana. Això va ser a les 8 i mitja de la tarda a Serveis Agraris, però prèviament el diputat, acompanyat també de membres del nostre consistori, passaven per les cases i allà mateix, in situ, en este punt quilomètric d'accés a les cases a la Nacional 340, a la vora del restaurant Conill, Joan Tardà explicava que un any més Esquerra presentarà una esmena als pressupostos generals de l'Estat de cara a que finalment s'acabe executant la millora de l'accés viari de la Nacional 340 a les cases d'Alcanar. Joan Tardà.
D'aquí a poques setmanes el govern espanyol presentarà el nou projecte de pressupostos per a l'any vinent. I com que això és imminent, avui el que venim a anunciar és que el grup parlamentari d'Esquerra Republicana presentarà una esmena en aquests pressupostos per tal que d'una vegada per totes es faci allò que ja s'hagués hagut de fer, perquè voldria recordar-vos que el company Muñoz, quan era senador, ja va aconseguir que s'aprovés una esmena de 400.000 euros en el pressupost de l'any 2010 per tal que es fes l'estudi informatiu i el projecte constructiu i resoldre d'una vegada per totes aquesta vergonya que tenim aquí al darrere. Aleshores, el Partit Socialista, que estava en el govern, no va executar l'esmena, va quedar morta, absolutament morta, i posteriorment el Partit Popular va votar en contra quan era en el govern. Vol dir que d'Herodes a Pilats, els uns i els altres han incomplert allò que Esquerra Republicana persegueix pica pedra d'ençà fa anys per tal que s'executi aquesta obra. Avui nosaltres el que fem és reformar una altra vegada el compromís, que tornarem a presentar l'esmena i provocarem un debat sobre aquest problema. No podem garantir l'èxit perquè hi ha una majoria absoluta del Partit Popular, però en tot cas el que fem és instar a la resta de diputats catalans de la circumscripció a fer costat i, a més, el que farem és sol·licitar una reunió amb el Ministeri de Foment per tal que el company Alfons Montserrat, en nom del municipi, pugui transmetre al govern espanyol la necessitat imperiosa de resoldre aquest problema tan, tan greu. Només refermo la voluntat nostra de no baixar la guàrdia i presentarem altra vegada l'esmena. I sobretot, que aquesta vegada, encara que la situació econòmica és difícil, s'avinguin a fer allò que s'havien compromès a fer i que, de forma vergonyant, no s'ha executat.
Una reunió amb el Ministeri de Foment en la qual, evidentment, i tal com avançava tardar, participarà l'alcalde d'Alcanar, Alfons Montserrat, que recordava també que els canareus ja tenim experiència en negociacions al Ministeri de Foment, tal com vam demostrar amb les obres de l'Àngol. Una actuació per millorar l'accés, en este cas des de la Nacional 340 a Alcanar, en unes obres que van estar aturades un parell d'anys i que finalment, i picant pedra, tal com en paraules textuals l'alcalde mateix en reconeixia, es van poder acabar desencallant.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des de Ràdio Delta, Lluís Bertomeu ens parla d'una exposició de fotografies que recorda a Pizza Hits, l'enginyer del carrilet. Es tracta d'una mostra de fotografies que mostra com veia el Delta de l'Ebre l'enginyer de la via fèrria del carrilet, el suís Pizza Hits. Lluís Bertomeu.
La sala d'exposició en Ramon Calvo de Deltebre presenta Hits quan es feia el carrilet, imatges d'un enginyer. Es tracta d'una mostra de fotografies que ens descobreix com veia el Delta de l'Ebre l'enginyer de la via fèrria del carrilet, el suís Pizza Hits. Entre els anys 1925 i 1926, mentre s'encarregava de la construcció del ferrocarril de via estreta entre Tortosa i la Cava, Hits va fotografiar llaguts, barraques, pescadors i correbous. En definitiva, el dia a dia de l'època, tal com destaca el director de l'Arxiu Històric Comarcal de les Terres de l'Ebre, Albert Curto.
Què és el que ell reflectia? Pues totes aquelles feines de camp, tots aquells personatges, totes aquelles activitats, aquelles festes, allò que a ell li sobtava més i que ell els va reflectir. Perquè dèiem que és un fons privilegiat, perquè tots sabeu que sí que hi ha imatges del Delta d'aquella època, però no són massa. No són massa perquè era difícil, doncs, vulgues o no, que havies de tindre la càmera, havies de tindre l'interès de pensar que allò tenia un interès, no? Perquè generalment moltes coses amb el temps és molt fàcil dir, oh, llàstima de no haver tirat aquelles imatges, però és que clar, els coetanis moltes vegades doncs, bueno, no li donaven com ens passa avui en dia, que moltes coses no les reflectim i a lo millor al cap d'uns anys tindran el seu punt, no? Per tant, és un fet aquest privilegiat per això, és a dir, d'aquest llegat, però a més perquè té dos o tres sèries que recomento que, bueno, que estaven poc reflectides gràficament. Una, comentaves el tema dels correbous, és a dir, també hi ha una sèrie, és a dir, aquí hi ha tres o quatre imatges, però n'hi ha unes quantes més dintre del fons aquest. Hi ha el fons de les salines, per dir-ho així, o la sèrie de les salines, que també és de gran qualitat, i després també tot el que fa referència als treballs ja concrets de camp, a més del tema que dèiem del carrer. I, per últim, la qüestió també dels lleons. És a dir, també hi ha tota una sèrie, perquè mentre ells estaven construint, doncs, per l'Ebre anaven passant lleons i ell doncs, feia les seves imatges. Tot plegat que ens indica, i amb això una mica ja concloc, és a dir, més enllà de l'aspecte documental que el té, les imatges aquestes, més enllà de reivindicar el personatge de Hits, que també era un personatge fins ara bastant oblidat o desconegut per part de molts, més enllà d'això, el que ens indica és allò que comentàveu d'aquestes vivències que veus reflectides en la gent, no? D'aquests treballs, d'aquesta duresa de vida que es vivia i no fa tant.
Un total de 162 fotografies adquirides per l'Arxiu Històric Comarcal de les Terres de l'Ebre que van estar exposades a Tortosa i que la primera parada en la seva itinerància és a la Sala Ramon Calvó de Deltebre, on es pot veure en horari de 7 a 9 de la tarda de dilluns a diumenge fins al 30 de setembre.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'Ajuntament de Tortosa prohibirà anar sense samarreta o amb banyador pel carrer. Així ho va aprovar el ple del consistori ahir dilluns amb una modificació de l'ordenança pel bon ús de la via pública, més coneguda com l'ordenança del civisme. L'alcalde, Ferran Bel, va explicar que la prohibició del nudisme o seminudisme no es va incloure en l'elaboració de la normativa perquè no era una problemàtica a la ciutat, però que ara s'ha decidit incloure en detectar un increment de casos. Ferran Bel.
En relació a la pràctica del nudisme i quasi nudisme, se modifica l'ordenança de la bon ús de la via pública per prohibir anar sense camiseta o anar en banyador pel carrer. En el seu moment no s'havia introduït perquè teníem que no era un problema a la ciutat. Estem detectant durant els últims mesos que s'hi podria convertir, perquè hi ha alguns que ho han passat com a pràctica habitual i entenem que no ha de ser així. Ens constaven també peticions des de diferents nacions de veïns i per tant el que fem és que no es podrà anar despullat ni semidespullat pel carrer, no es pot anar acompanyador fora de les piscines, evidentment, els llocs on s'autoritza, si un dia es fa la festa a l'aigua, doncs no estarà inclòs, ja se sobreentén, i l'incompliment d'aquest article se considerarà una infracció lleu.
El nudisme o seminudisme a Tortosa es tipificarà com una infracció lleu amb una sanció econòmica que va dels 100 als 750 euros.
L'informatiu de Mute, tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Tots els dimarts i dijous, des de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre, et posaràs al dia del que passa dins i fora de les pantalles cinematogràfiques. Arriba el Cine Maravilles per posar-te al dia de tot el que passa al món del cinema. Dimarts i dijous amb Jordi Curto. Taquilles, estrenes, comentaris, crítiques, tot això i molt més t'espera. En format 30 minuts, els dimarts i els dijous a les 7 i mitja de la tarda des de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tens butaca reservada. 30 minuts els dimarts, 30 minuts els dijous per posar-te al dia del món del cinema amb Jordi Curto.
Estrena dimarts 18 de setembre.
L'informatiu de Mute, tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Augmenta la inestabilitat, núvols en augment, humitat elevada i aquest migdia algun primer ruixat que pot caure cap al Pirineu i Prepirineu. Durant la tarda les tempestes podran abraçar qualsevol punt del Pirineu, Prepirineu, aniran avançant també per punts de la Catalunya central i cap al prelitoral nord. A destacar que avançada la tarda vespre algunes tempestes poden arribar també cap al sud de la Costa Brava, durant la nit i matinada Costa Central i nord de la Costa Daurada. Demà al matí persistirien cap a la costa i prelitoral central, punts del nord de la Costa Daurada, i malauradament sembla que passaran de llarg, o en principi no haurien de ser importants, cap al Pla de Lleida i cap a les Terres de l'Ebre. Aquí bufarà el mestral, sobretot Terres de l'Ebre, i especialment la tramuntana, que també farà que passin de llarg força les tempestes cap a l'extrem nord de la Costa Brava. Atenció, perquè poden ser localment fortes, avisa en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya. Descens clar de les temperatures, demà i allunyament de la pertorbació entre demà a la tarda i sobretot demà passat.
Serveis informatius de Mute.
I fins aquí el nostre temps dedicat a la informació. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa sintonia i a la mateixa hora. Fins llavors, adéu-siau i molt bona tarda.